Segona part del sac covat de fons. José Fernando Mota, què tal?
Bon dia.
Fins ara. Que no t'agradi, bon dia, que no t'agradi la sintonia, però crec que algun dia aconseguirem recordar-nos abans de llançar-la. Escolta, avui volem parlar d'un altre personatge. Hem parlat de persones que han perdut carrers, hem parlat de persones que han estat importants. Avui volem parlar d'una persona que té una plaça.
Té una plaça des de l'any 81, em sembla, que li van fer.
Una plaça així, un raconet del centre, una plaça...
Una mica amagat, que potser per la seva vida, com parlarem, podria tenir un carrer una mica més...
Una mica més gran,
més esplendorós.
Estem parlant de Magí Bertralot.
Magí Bertralot Auladell, que era un santcugatent, nascut el 1894, a Sant Cugat, Rabassaire, d'aquests que hem parlat tant. Mm-hmm. Recordem sempre que almenys un terç de la població de Sant Cugat eren rabassaires en aquell moment. Conreava vinyes amb el contracte aquest de rabassa morta a Can Fatxó del Xiprés, que és una masia aquesta cerdanyola, però que està tocada del terme de Sant Cugat, i llavors estava treballada pràcticament per rabassaires de Sant Cugat, de la Torre Negra. I a més, ell tenia una petita finca, al carrer Villà, 51, just enfront dels Tapissos Aimat, on a poc a poc es va anar fent una torre, i una torreta, no de les que hi ha ara, sinó una torreta de petita.
De les que anaves fent tu, no?
Sí, de les que s'anaven fent un poc a poc. I allà és on vivia durant la Segona República, ja la tenia acabada.
Mm-hmm. I ell deies que formava part de la Unió de Rabassaires, per tant, políticament tirava cap a l'esquerra, no?
Sí, ell és un home d'esquerres... És de tot aquest món que hem anat coneixent, del republicanisme federal i l'Unió Rabassaires. Ell ja de molt jove s'implica, és soci de la Unió Sant Cugatenca, que sempre hem parlat, que és l'entitat, diguem-ne, esquerrana del poble. Era aficionat al teatre, l'agradava això, però la seva vessant política li tirava més. I ell ràpidament entrarà en el Centre Federal Autonomista, que és un primer reagrupament dels federals de Sant Cugat a l'any 19, a l'entorn de Francesc Layret, de les votacions a Sabadell. Després, quan maten a Francesc Layret, el diputat per Sabadell és Lluís Companys, llavors tenen també molta coneixença amb Lluís Companys, amb l'Amadeu Aragai també era de Sabadell, també de la Unió, era un dirigent de la Unió de Rabassaires, i llavors ell participa en aquest món federal de la Unió de Rabassaires, del cooperativisme, també el trobem en la societat cooperativa El Espejo, que és una societat una cooperativa de consum, en la que també hi ha ferroviaris i hi ha paletes. És tot aquest mundillo dels anys 20, que amb la dictadura de Primo de Rivera queda una mica paivegat per la repressió política, en el que ell col·labora. Col·labora també en una curiosa agrupació que ja s'han cuat, que és l'Agrupació de Cultura Racional.
Com?
Agrupació de Cultura Racional.
Què vol dir Agrupació de Cultura Racional?
Ells deien que el seu propòsit era propagar la cultura i, a l'efecto, combatirà tots els sofismes políticos, religiosos i socials per cooperar al perfeccionamiento moral, material e intelectual de la classe obrera. Bàsicament era una associació que lluitava per laïcisme, contra l'Església Catòlica. Recordem que una altra de les potes del republicanisme federal és l'anticlericalisme i el laïcisme. La lluita, ells pensen, no sense raó, que l'Església Catòlica ha sigut un fre al progrés en el país, i llavors són enemics declarats de l'Església, que no del cristianisme, sinó de l'Església i sobretot del clericat. Llavors aquesta associació que va néixer a Sant Cugat, en la que trobem gent que després durant la República estarà en el Centre República Federal, però també trobarem gent que acabarà en el PSUC o en la CNT, doncs és una associació també d'això de propagar contra els sofismes, defensar el lliure pensament, no? Que és una cosa també que en Magí també el defineix.
Mm-hmm. Per tant, lligat al moviment rabassaire, lligat a aquests moviments de transformació, diguem-ne, al republicanisme federal, i en aquest cas parlem de Magí Bertralot, però també hem de parlar de la seva dona, no?
Sí, Magí Bertralot, l'any 1925, es casa amb la Presentació Mir Beltrán, que era una noia que havia vingut des d'Osca.
Aquests noms d'aquell llavors eren... Jo no sé per què.
Bueno, no sé si els de llavors o els d'avui... Que... Sí,
també els d'avui els semblarien estranys.
Bueno, a mi ja deu ser molt antic, però a mi els noms que li posen avui als nens també semblen molt, molt estranys, però bueno. Ella es deia Presentació Mir Beltrán, i com deia, havia arribat d'un poble d'Osca a treballar aquí a Sant Cugat amb la seva família. Llavors era una dona també d'idees republicanes, i fins i tot l'any 34 ingressa a la maçoneria. És estrany perquè la maçoneria també, bueno, com la societat d'aquella època i una mica com la nostra, no? Era bastant patriarcal, que es diu ara. Llavors, però sí que hi havia algunes lògies que s'estaven obrint a la presència de les dones, y la presentació Mir entrarà en la lògia Manuel Ruiz Zorrilla de Barcelona. O sigui, que veiem que és una dona que també...
Es deien noms?
Sí, tenien noms de per exemple, de Ruiz Zorrilla, un històric del progressisme, el republicanisme, tenien noms de persones progressistes, esquerranes... Mm. I allò que, o sigui, és una persona també amb idees pròpies, però que són molt semblants a les del seu marit. O sigui, mm-hmm. discussions polítiques no tindrien gaire a casa.
Bé, són d'esquerres, probablement sí. Es podien discutir per moltes coses.
Ah, bueno, això sí, també és veritat, podien acabar malament. Això també és un clàssic.
Què més?
Doncs ell, com dic, participa des del començament en la creació de la Unió de Rabassaires. La Unió de Rabassaires es funda el 1922, però aquí a Sant Cugat, ja des d'abans, amb els mítings de Francesc Layret, s'havia anat creant una Unió de Pallessos. Magí Bartalot el trobarem allà. I no només el trobarem entre el públic aplaudint a Francesc Layret, sinó que aviat el trobarem a les tribunes, perquè Magí Bartalot era un gran orador. En aquella època era important per un polític saber parlar-ne. Avui, per lo que veia de vegades al Parlament o a les Cortes...
I ve tot escrit igualment.
Sí, només has de llegir el que t'ha escrit el teu secretari, no? En aquella època no, en aquella època tu tenies que improvisar davant d'un públic, a més havies de tenir pues, un cert moviment, una retòrica, per tenir a la gent atenta al teu discurs. Magí Bartalot en sabia d'això i el trobarem sempre com a xerrador. El trobarem a xerrades del Centre República Federal, el trobarem a xerrades de la Unió de Rabassaires. A l'any 29 és escollit durant un breu període president de la Unió Sant Cugatenca i a l'any 30 el trobarem presidint un acte important que és la presentació en societat del Centre República Federal, que és la nova agrupació dels Republicans Federals de Sant Cugat. A l'any 30 Primo de Rivera ha marxat i és el període que diu de la dicta blanda en la que de nou permeten als partits polítics organitzar-se.
Em sembla un dels millors noms que s'ha... com hi havia també la Plata Junta, no?, en el seu moment. Que sí. En aquell moment estàvem molt creatius en aquell moment.
Home, cal dir que després de lo que va venir amb el franquisme, fins i tot la dictadura de Primo de Rivera podien dir que era una dicta blanda.
Sí, sí, sí.
En aquest sentit, és un període important per això, perquè es reorganitzen. No només apareix el Centre República Federal i apareix Acció Catalana a Sant Cugat. Torna a la política. Tot de cara després a l'abril del 31, eleccions municipals, proclamació de la República, n'hem parlat moltes vegades. Mm-hmm. Un dels que està al balcó proclamant la República i fent discursos és en Magí Bartalot.
Que la Casa de la Vila llavors estava...
Casa de la Vila estava a la plaça Major, després plaça de la República, després plaça Pere Sant, ara plaça Sant Pere.
Llavors, quin edifici era?
On està l'escola de dansa. Uh-huh. Aquella?
Allò era l'Ajuntament.
Sí, que posa edifici Pere Sant, perquè el propietari era Pere Sant. Allò era l'Ajuntament i des d'aquella balconada doncs, trobem a Ramon Mas, del que ja hem parlat, trobem a Magí Bartalot, trobem a Roc Cudó, en aquella balconada proclamant la República, es despenja la bandera bicolor que hi havia, que és destrossada a la plaça entre l'alegria i el holgorio i es penja la bandera tricolor i es fan aquests discursos. Llavors Bartalot està allà. Mm-hmm. Recordem que aquestes eleccions les havien guanyat per poc els monàrquics, però que mai arribarien a entrar a l'edifici de l'Ajuntament perquè és des de la Generalitat es nomena el que es deia un ajuntament revolucionari que volia dir que es van posar d'acord el Centre República Federal i Acció Catalana, que eren les dues agrupacions republicanes que hi havia al poble, i van nomenar una majoria del Republicans Federal, 6 regidors del Republicans Federals i 4 d'Acció Catalana.
Diguem que els hi van deixar molt espai als guanyadors de les eleccions, en aquest cas,
Sí, bueno, els guanyadors de les eleccions, tot això es va denunciar, els xanxullos que hi havia hagut i tal, i de fet, al maig del 31 es repeteixen les eleccions, i el Centre República Federal treu el 80% de vots. Diguem, que ràpidament aquests van desaparèixer al sector aquest monàrquic. Llavors, en aquestes eleccions del març del 31, en Magí Bartalot és escollit regidor, portarà temes culturals, una altra de les obsessions del republicanisme en general, del federal i de tots, és el tema de l'educació. Ells pensaven que creant una nova... que educar a la gent a la ciutadania es podria evolucionar cap a un règim més democràtic. Bueno, són molts els que ho pensen, però ells també ho pensaven i ho pensaven fermament. Llavors pensaven que una de les coses importants era que hi hagués una escola pública i que hi hagués una biblioteca. I seran dues de les coses que faran els republicans durant aquest primer mandat i la darrera de les que estaran en Magí Bartalot. Magí Bartalot serà el que es preocuparà més també per aquest tema.
Llavors era un dels impulsors d'això, de la creació de l'escola que inaugurarà Francesc Macià el juny del 32 i de la biblioteca municipal que es farà realitat al setembre del 33.
Per tant, una peça clau per impulsar els equipaments culturals que...
Sí, no només ell, sinó és tot el republicanisme federal que està obert, però bueno, ell, com té la responsabilitat d'aquestes culturals, doncs és un dels protagonistes.
I avançaria la República i arribaria al 34.
Sí, el gener del 34 hi ha unes noves eleccions municipals que torna a guanyar el Centre República Federal, però ell està en les llistes, diguem-ne, que més a baix, perquè, com això que parlàvem de l'esquerra, dins del Centre República Federal doncs, també hi havia dues ànimes.
És impossible.
L'ànima moderada, diguem-ne, de Roc Cudó, de l'alcalde que hi havia, i l'ànima obrerista i socialitzant, que un dels que estava era en Magí Bartalot, un altre en Ramon Mas.
A l'esquerra, com sempre, dues persones, tres partits.
Sí. Bueno, ara la dreta també ha agafat, sí, ara sembla, també... sembla que ha agafat exemple. Llavors, ell no surt com a regidor, és un tio que ha estat actiu també, també fa de periodista, bueno, de periodista, fa de director de l'Avenir, que era una revista que va fer el Centre República Federal, bueno, director de president de l'Avenir, el director és en Ramon Mas. Llavors, arriben els fets d'octubre del 34. El fet d'octubre del 34 participa de la mà d'Amadeu Aragai. Amadeu Aragai, com hem dit, era un diputat d'Esquerra Republicana, dirigent de la Unió de Rabassaires, i que vivia a Sant Cugat des de l'any 1932. Llavors, Amadeu Aragai, amb el seu germà Bonaventura, del que després parlarem, i ell, doncs, se'n van pels pobles de la comarca a requisar armes i tal. Llavors, total, que quan són derrotats, doncs, és detingut, passa a la presó i l'any 35 seria condemnat a 6 mesos i un dia de presó. Uh-huh. I en això arriba...
Això arriba a la guerra, no? Que és que precisament quan...
El seu gran protagonisme. Uh-huh. Sabem que el 19 del juliol del 36 són derrotats les tropes militars que se subleven a Barcelona i a partir d'aquí es desenvolupa un procés revolucionari en lo polític, en lo econòmic, en lo social. A Sant Cugat el poder durant aquests primers dies, més que de l'Ajuntament, que encara era l'alcalde Roc Cudó, que havia tornat al 36 després de guanyar les eleccions el Front d'Esquerres, doncs més que en Roc Cudó, els que dominen el cotarro són el Comitè de Milícies Antifeixistes, en les que té la preponderància la CNT, però també està el POUM, està la UGT, està el Centre República Federal i està la Unió de Rabassaires. Magí Bartalot representa el Centre República Federal en aquest comitè.
Déu-n'hi-do, eh? Estem parlant de 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Sí, encara falta Acció Catalana Republicana que estarà a l'Ajuntament, que no estava al comitè, però...
Déu-n'hi-do, això sembla l'Ajuntament actual, això. També.
I el PSUC.
Això que eren molta menys gent a Sant Cugat.
Sí, el que passa és que una de les coses que fan el 36, quan es reuneix l'Ajuntament, és eliminar a totes aquelles forces que no donaven suport a les forces antifeixistes. Llavors, per exemple, doncs fan fora de l'Ajuntament el representant que tenia la Lliga i que tenia...
Jo tinc un dubte amb això, ara que veig aquí tants representants de tantes coses dels comitès. Si a Sant Cugat quanta gent hi havia a viure, llavors?
A Sant Cugat vivia unes 6.000 persones.
6.000 persones? I estem parlant de 7 o 8 col·lectius.
A Sant Cugat és un poble on tots els partits tenien representació. Perquè tu t'agafes pobles d'aquí de la comarca, del voltant, i, per exemple, Acció Catalana no existia o no existia el POUM. En canvi, a Sant Cugat, segur... Una cosa és la proximitat a Barcelona, a l'estat entre Sabadell i Terrassa, pues és una zona on diguem-ne que hi ha molta facilitat de que algú de Barcelona que viu a Sant Cugat monti algun partit i tal. Llavors, tots aquests partits tenen representació real, perquè no és també després allò que has de buscar...
Però llavors vol dir que cadascuna devia tenir 50 vots, cada...
Bueno, pensa que aquí hi ha sindicats després. Al Comitè de Milícies Antifeixistes tenim... El preponderant seria la CNT. La CNT, a l'any 36, potser tenia... 200 afiliats, que després ràpidament van créixer fins a 600. El Centre República Federal, que era el partit més important, hauria de tenir 150 militants. El POUM, haurien ser uns 100. Que és una societat molt polititzada en comparació amb la que avui vivim. Perquè la gent fins i tot milita. Ara, si comptem els militants...
La gent tuiteja, ara.
Sí, això. Si comptes ara els militants que paguen quota en un partit, a Sant Cugat, que pot arribar... 1% de la població, no sé.
Tenim, de fet, una notícia de fa temps que Cugat.cat on parlàvem de quants militants tenia, si no...
També,
si no
després, quan arriben les votacions i les primàries i aquestes coses, veus que vota el 20%, el que vol dir que reals, En canvi, en aquella època, ja, si alguna vegada ho he comentat, fins i tot quan muntava un míting, un partit que no era el teu, anava gent allà a liar-la o a preguntar però anava, o a informar-se, però anaven... Ara, qui va a un míting d'un partit que no pensa votar? Era una realitat política
era una altra...
de fet, i sindical molt diferent.
De fet, el problema probablement ara és que es continua fent política com si fos llavors i no té massa
sentit. Bueno, ha canviat moltíssim la política. Ja dic, en aquell moment hi havia molt la importància, això que dic, de l'orador, hi havia molt la militància, no hi havia primàries ni coses d'aquestes. Ara, diguem-ne que s'ha americanitzat molt la política aquí i allà era funcionava d'una altra manera. I ja dic, després els sindicats, que la força que tenien els sindicats, la CNT i després la UGT quan es crea durant la guerra, no té res a veure amb la força que tenen els sindicats. Llavors eren, tothom estava afiliat a un o un altre, però tothom estava afiliat. Bueno, amb aquest batibarrull...
Sí, hem parlat d'aquest embolic de sigles, la sopa de lletres aquesta que...
Pues aquesta gent, a l'octubre del 36, hi ha un decret de la Generalitat en el que es nomenen els ajuntaments nous. Els ajuntaments nous es fan segons la proporció que hi havia a Barcelona, llavors la tradueixen a la resta del poble.
Fantàstic!
Pensa que tampoc era un moment per fer eleccions a l'octubre del 36, llavors treien aquesta fórmula. Llavors, Sant Cugat, tots aquests que estaven al comitè de milícies entren a l'Ajuntament, diguem-ne. Els que més representants tenien eren la CNT i el Centre Republicà Federal, que era Esquerra Republicana, que venia a representar Esquerra Republicana a Sant Cugat, era un membre d'Esquerra Republicana. I després tenien menys el POUM, el PSUC, que s'havia creat el juliol del 36. Mira, el PSUC, per exemple, va néixer de la unió de 4 partits marxistes. És a dir, que d'aquí sí que hi ha un procés d'unitat.
Sí, és el Partit Socialista Unificat, no?, de Catalunya.
Sí, clar, venien de 4 partits. El que trien com a alcalde és en Magí Bartalot. Magí Bartalot és un home que és del Centre Republicà Federal, però que té bones relacions amb gent de la CNT i amb el gent del POM, perquè és un home més d'esquerres que els que hi havia. Llavors serà anomenat, a proposta de la CNT i per aclamació de la resta de regidors, alcalde de Sant Cugat. I serà alcalde fins al 38, és a dir, que farà quasi tota la guerra com a alcalde. A l'octubre del 37 hi ha una reorganització de l'Ajuntament, perquè recordem que entre pel mig hi ha els fets de maig del 37 i el POUM és il·legalitzat i llavors és fet fora dels ajuntaments. Torna a ser votat amb Magí Bartalot com a alcalde, però cada vegada té més tensions amb les forces d'allà, sobretot quan veu a partir de desembre del 37, quan s'està preparant el nou pressupost, que s'ha creat una nova majoria a l'Ajuntament, que la formen CNT i PSUC. CNT i PSUC, que a Barcelona s'havien estat fotent trets en maig del 37, pues a Sant Cugat van junts.
S'entenen. No? Està bé.
I llavors ja han anat discrepant de la política de control del mercat negre, de tensions amb la Unió Rabassaires, que cada vegada té més influències del PSUC, dels nous impostos, i això fa que Magí Bartalot acabi dimitint el gener del 38 i donant pas a aquesta nova majoria. A partir de llavors hi haurà tres alcaldes de la CNT a Sant Cugat. Magí Bartalot serà criat a Files poc després, en una d'aquestes quintes més grans, i acabarà marxant a l'exili a França. Sembla que va col·laborar amb la resistència, no tinc la constància, però pel que havien explicat, col·labora amb la resistència. No és detingut, ni té, com passa amb el seu germà, Bonaventura Bartalot, també passa a l'exili, però serà detingut pels alemanys i acabarà a Mauthausen, encara que serà un dels sanquatens que sobreviu a Mauthausen. Ell, després de la guerra, troba feina primer cuidant porcs a Carcassona, gràcies al seu amic Ramon Mas, que també està a l'exili, i després treballarà molt temps a un viver d'arbres, a Toulouse, on també anirà a viure el seu germà, en Bonaventura. Passa que, a diferència d'en Bonaventura, que es quedarà a França i morirà a Toulouse l'any 71, en Magí Bartalot tornaria el 1948 a Sant Cugat. Tornaria a trobar-se amb la seva dona, la presentació Mir, s'havia quedat a Sant Cugat, i va patir el que ell no va patir quan va marxar a l'exili. La presentació Mir va ser detinguda, rapada al cabell, passejada pel poble, humiliada, el que feien amb les dones dels dirigents que havien fugit. No? Llavors es retroba amb la seva dona, que encara més va tenir un judici per la seva inscripció a la maçoneria. Pues recordem que el franquisme tenia un tribunal de repressió del comunisme i la maçoneria, és professor. I decebut per la situació política i per el que veu, pues es dedica a treballar les seves terres, que l'han quedat, i abandona la política activa. abundin en la política activa, però no els seus principis, perquè a l'any 1980, quan mori, una de les coses que havia deixat escrites era que volia ser enterrat civilment, recordem el seu passat de lliure pensador, en això no va canviar, i amb la bandera republicana cobrint el taüt. Les seves idees se les va portar a la tomba, però...
Com a mínim va poder veure el final de, sí, clar, de poder, la dictadura.
Ho va poder fer, a més, perquè era l'any 80, perquè clar, si això l'hagués demanat a l'any 70, doncs
potser
la
cosa, no l'haguessin deixat.
És una cosa més difícil.
Potser no l'haguessin deixat. En tot cas, avui hem conegut una figura important de... d'aquest Sant Cugat d'abans, que era tan diferent que...
Sí, totalment diferent.
I que al final també està bé, perquè a vegades ens preguntem qui era, no? Aquesta persona que dona nom a una plaça, en aquest cas, com dèiem, aquesta en ple centre de Sant Cugat, va ser alcalde i, com dèiem, va morir l'any 1980. José Fernando, moltes gràcies.
Pues gràcies a vosaltres.
Nosaltres marxem a publicitat.
Amb gralles o no, sisplau?
No, marxem sense gralles. Marxem directament a publicitat i així la traiem definitivament.